Radio Vilafranca.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Això és un cant.
El món del formatge és apassionant, com esteu descobrint capítol a capítol cada dilluns a la formatjada que ens serveix i ens marida el Víctor Cornejo. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quin plaer retrobar-nos i compartir aquesta estoneta amb el Víctor, que és un gran divulgador enogastronòmic i posa aquesta passió. I aquest estiu brindem i fem una oda setmanal al formatge. Què ens proposes avui?
Avui anem... No m'hi puc estar de parlar, doncs, de patrimoni, en aquest cas, del patrimoni formatger, no? Una mica d'història. Parlem una mica d'història, jo crec que trobarem allò, aquesta curiositat, no? Al final, també l'estiu és aquest moment, no?, en què viatgem, coneixem noves cultures, no? I aquesta idea també, donem-li pas a la història del formatge, perquè jo crec que interessarà molt i és molt interessant. I amb una curiositat bastant especial. Quins són els formatges més antics? A veure, sabem que els formatges es fan des de l'antiguitat, vale? Hi ha vestigis tant d'estris com els recipients a l'antic Egipte, zones del Líban, no? Els assiris, vale? Per tant, s'anà a fer formatge perquè és una manera de mantenir la llet.
En el moment que l'home s'assenta,
s'assenta, no? Això mateix, remant, no?
Arriba, o sigui, el formatge.
Com de manera accidental, evidentment, la llet se'ns qualla, no? Què hem de fer després de quallar-se? Com la mantenim? Vale? Se'ls troba la sal com a conservant, se li afegeix sal, no? I al final, diguéssim, podíem parlar, doncs, que el formatge s'ha fet sempre. I ha format part de la vida de l'ésser humà des de principis, no?, de les albores de la humanitat. No?
Des de que deixem les
Això mateix, i llavors ja sortim. Mira, podries... No sabria dir-te, eh? Perquè fins i tot hi ha gent que en el neolític, sobretot allò... segur que alguna llet se'ls haurà quallat i algun formatge hauran menjat també les coves. Però igualment ja no es considera més un fet ja cultural, no? Ja, diguéssim, com aquest tractament dels aliments, no? Va a la part, doncs, amb altres productes fermentats, com el garum, no? Com el vi, com la cervesa, no? Al final també a les temperatures, diguéssim, al final fan que aquells productes acabin fermentant, no? I acabin evolucionant de diferents maneres. Per tant, hem de parlar de l'antic Egipte, però hi ha un formatge que ens ha arribat fins avui al dia, que parlant d'aquest tipus de formatge, que jo crec, i els experts també opinen, que podria ser com dels formatges que encara ara es fan i que podria ser molt semblant a aquest protoformatge o aquest formatge inicial, que és, ens anem a Grècia, el formatge de feta.
Què em dius ara?
Formatge feta.
El feta s'assembla molt a aquell primer feta.
Sí, perquè al final és un formatge que és una llet quallada, vale? Forma quadrada, no? Es conserva amb el xerigot, vale? Per tant, té el seu líquid, la sal, no? Normalment es fa d'ovella, però també es fa de cabra, de vaca, per tant, diguéssim, un producte de subsistència. Vale? I de fet saps que Grècia, doncs, al final consumeix molt de formatge. Vale? És el país d'Europa que més formatge consumeix.
Més que França,
perquè té ja ho parlarem algun dia, això, però igualment és un tema que sempre cal remarcar, que al final si tens el formatge introduït dins de la gastronomia i per tant menges tot el dia, doncs al final és això, va sumant, i el feta amb els espinacs, el feta per esmorzar, el feta amb el cogombre, no? El feta amb el satsi, aquí, no? Al final, és tot, va sumant i acabes menjant molt de formatge. Però és un país que, doncs, la seva tradició formatgera és gairebé exclusiva a aquest tipus de formatge, però és un formatge que ja sortia esmentat o que ja es pot imaginar que sortia ja d'antic, perquè, de fet, a l'Odissea, Homer, vale, esmenta un formatge similar al feta. De fet, és en el capítol, en el cant número 9, quan Odisseu arriba a l'illa dels Ciclops, ¿vale?, en el qual està allà, no?, entra dins del el Ciclop Polifem, ¿vale?, el gegant d'un sol ull, eh? O sigui, aquest gegant d'un sol ull,
sí, sí,
feia, tenia unes ovelles, sinó un ramat d'ovelles. De fet, una gran aventura, eh?, d'Odisseu allà, Odisseu Ulisses, eh? O sigui, recordem-nos que és el mateix personatge, ¿vale?, en el qual Homer diu que feia uns formatges que eren blancs i amb aspecte de pedra. Era els que feien, no una pasta com la pedra de les mateixes illes d'aquella zona, ¿vale?, d'aquelles illes gregues que tens aquella calcària blanca que es veu, no? Per tant, ens podem parlar de feta.
Això és feta, no?
Això és feta,
sí,
perfectament.
Sí.
A més, recordeu que Odisseu es queda allà en Polifem i fa formatge en Polifem i el fan allà i també fan vi, recordeu que hi ha l'anècdota amb el vi, però ja està marcat ja com una època. De fet, Polifem feia vi i formatge pels déus, ¿vale? Per tant, estem parlant gairebé d'un formatge mític, místic, no?, diví, no?, o sigui, una mica així.
Tot envoltat d'aquest,
sí,
ritual,
això mateix,
no?
Però igualment amb això doncs anem una mica també a la imaginació, de definir, no?, probablement està parlant de feta, no diu en cap moment que sigui feta, ¿vale?, perquè a més és un nom que ve de després, a més ve després d'època romana, que se l'anomena feta a la feta. Vale? O sigui, en realitat no ho podem imaginar, però no és. El que sí que hi ha un, que sí que la veritat és que es parla de molt antic, vale? I de fet et sorprendrà. Surt esmentat en un dels documents més antics, vale? I la veritat és que és asturià. És un formatge asturià i és considerat com un dels formatges més antics d'Europa.
Realment,
vale?
Sí.
I és el formatge més antic de l'estat espanyol. És el formatge que es diu Cassin.
Cassin.
Vale? Estic segur que els oients d'origen asturià diuen, ostres, el Cassin, sí, segur, no? Que en realitat és un formatge que
es segueix consumint,
és que es segueix consumint, continua fent, no? És un formatge que és originari del Concejo de Caso, vale? Formatge de vaca, no? I de fet és esmentat en dues ocasions, però anem com a tirar cap enrere, eh? Ja en el moment en què s'anomena Cassin, ja és el segle XIV, ¿vale?, en què s'anomena, doncs, ja Cassin. Però el formatge que feien els de Caso ja surt esmentat també, ¿vale?, en els que són les cròniques del rei Don Pelayo, no? O sigui, l'any 713, en època de conquesta cristiana, ¿vale?, els casinos li van regalar al rei Don Pelayo, després de la batalla de Covadonga, un formatge tan gran que havia de ser transportat en un carro. Vale? Els de Caso ja feien Cassin.
Caso
en
és un poble.
Època. Caso és un poble, sí, el Concejo de Caso, sí, sí, és el poble. Sí. Per tant,
los
casinos.
Los casinos, ja, els veïns.
Astúries, Cassin, eh? O sigui, allò,
sí, sí,
els asturians,
sí,
no?, que tenen aquesta manera de...
I dius que li regalen al rei Don Pelayo un formatge tan gran que anaven...
Havia d'anar
en carro,
no? Perquè en aquella època també els formatges es feien de consum, quan era propi es feien petitons, i quan eren per una comunitat es feien grans, no? O sigui, això també és una cosa que es relaciona amb altres formatges també d'antic, que després els esmentarem. Però, de fet, aquest formatge o els formatges que feien els asturians ja surten a les cròniques de Plini el Vell, romà, o sigui, aquest militar romà, escriptor, naturalista, en el seu Historia Naturalis, al segle I, ja parla d'un formatge que feien en aquella zona.
Ja,
vale?
Tenia anomenada.
Ja tenia anomenada.
No
diu Cassin, no diu Cassin, però sí que ho feien aquella zona dels Asturs en aquell moment, no? Clar, al final, diguéssim, estem parlant gairebé, no devia variar gaire el formatge que feien en aquella zona, i de fet aquesta textura trencadissa, no? És bastant intens, per tant, tot ens indica, doncs, que és un formatge, doncs, que s'ha fet sempre i que és d'aquests formatges d'antic, eh? Normalment són formatges en els quals no han tingut molts processos de modernització del seu estil i continuen fent-se com s'han fet sempre. En aquest cas, el Cassin, tenim des de formatges molt petits, vale?, de 300 grams com a molt, vale?, a formatges una miqueta més grans, no? I la veritat és que són molt curiosos, pica una miqueta, vale?, és intens, i la veritat és que, bueno, menjar aquest formatge, menjar-se així 2.000 anys d'història, no?, de cultura formatgera.
És que emociona, formatgera. Pensar que ara estàs menjant.
això, formatges, de cultura formatgera.
Aquest fet, aquest cassin, que són històrics, citats...
Això mateix.
Mites de la literatura.
Això mateix. De fet, hi ha un altre formatge europeu, que també, diguéssim, que es considera també dels més antics, que surt citat en aquesta Història Naturalis de Plini el Vell, que és el Cantal francès. ¿Vale? Cantal, fet a la, diguéssim, a la regió de Cantal, ¿vale? A la zona del Massís Central, l'Alta Alvèrnia, ¿vale? Aquesta zona, també molt, molt formatgera ja d'històric, ¿vale? Surt esmentat aquest Cantal. Cantal és un formatge, aquest sí que és una miqueta més gran, ¿vale? És cilíndric, ¿vale? És un formatge que, de fet, tant la forma com en l'aspecte, recorda molts formatges clàssics com també el tipus cheddar. O sigui, en realitat, tenen aquesta forma així. I amb aquesta escorça rebregada i també que ha tingut doncs, una miqueta d'acarització. O sigui, els àcars, els àcars es mengen la seva escorça donant-li un aroma molt concret. ¿Vale? Un aroma doncs, a curri, molt especiat, no? Molt un aroma molt dolcenc. No? O sigui, que fa doncs, que la seva escorça doncs sigui bastant especial. Doncs aquest també surt esmentat, ¿vale? al llibre, i aquest, el formatge dels de Cantal, diguéssim, no? En aquell moment doncs es deia així, i al final es va quedar amb aquest nom, ¿vale? També conegut com el form de Cantal, ¿vale? Que és el que es deia, no? I a més aquesta sabor bastant bastant intens, pronunciat, la seva escorça, de vegades pot tenir també alguna veta natural de blau, que això és inevitable perquè és un formatge que madura en cova i, per tant, l'alta humitat fa doncs, que surti el roquefortis, que parlàvem la setmana passada, no?
Sí,
el penicillium roquefortis acabi apareixent, no? I que el fa bastant especial. Ja tirant ja més avançant, ja tenim a l'edat mitjana, com que ja tenim més documentació, doncs surten més formatges esmentats. No, potser pel seu nom que es coneix ara, sinó, clar, el formatge que fan no? El formatge que fan a cheddar, us sona?
Home,
no?
I tant.
Home, a cheddar. Clar, o sigui, el formatge que fan a la zona de cheddar, no? Molt conegut, reconegut, sobretot formatges també que van ser, doncs, allò de les cuines dels reis, no? Perquè eren bastant especials, necessitaven molt de temps de curació, per tant, al final era una inversió que es feia, no? A tenir aquest temps. De Cheshire, va, era també un formatge de Cheshire, vale? Que també és, diguéssim, també dels més antics, o, si ens anem una mica a la zona central d'Europa, doncs, evidentment, a Gruyère. Vale? Gruyère, la zona que és tancada, muntanyes, no? També aquestes fonts de vall tan especials, no? Amb aquesta tècnica d'un formatge molt gran. Són formatges de 40 quilos, no? I que realment tothom participava en l'aportació de llet. Vale? Acostumava a ser doncs, allò, formatges de comunitat, no? I que venia tothom, aportava la llet i després hi havia aquest pagament que se'ls feia amb un formatge. No? O sigui, al final, formatge de subsistència, s'ha de dir, Són formatges en els quals...
Aquí no parlem d'exquisideses.
No, evidentment que no. Quan quedaves aïllat a les muntanyes dels Alps, durant tot un hivern llarg, molt llarg que són allà, doncs no hi havia altra cosa que menjar que formatge. I fondir, Un formatge escalfat, vale? Per entrar en calor, vale? O sigui, era l'única manera. Per tant, necessitaves, diguéssim, tenir una bona font d'alimentació i sobretot de proteïna,
clar,
de proteïna del tot. Vale? En realitat, tots aquests formatges i aquests formatges de l'edat mitjana encara ara es continuen fent, no? I després ja, evidentment, ja segle XVI, segle XVII, ja és quan trobem més, no? Hi ha un altre formatge també molt antic d'Europa, que és el parmesà.
El parmesà
també un de molt antic. Vale? Adonem-nos una altra vegada, cilíndric, gran, no? O sigui, formatges
tenen
que són de comunitat, no?
Sí, sí.
També, no? Que tothom aporta la llet, tothom els fa, i al final són aquesta font de proteïna en la qual s'alimenta tota una família, no? D'aquell formatge. De fet, els primers formatges de parmesà, que ara en els últims anys s'han recuperat, vale? Es feia amb una raça específica de vaca, que és la vaca roja, vaca vermella, ¿vale? La vaca rosse, que ara s'ha recuperat una altra vegada, i sobretot d'aquesta zona de la regió Emília, ho feien doncs, amb una, de manera molt especial, i ara les tornen a recuperar, l'han recuperat com dient, aquest és el parmesà original, i és un dels parmesans més exquisits que hi ha, també.
L'has tastat?
Sí que l'he tastat. He tingut l'oportunitat de tastar-lo. De fet, justament fa unes setmanes vam tenir una activitat a Xerigots, que vam adquirir dues peces d'aquest formatge tan, tan especial, i va haver un grup de gent que han pogut tastar-lo directament, d'encetar aquest formatge, no? Molt, molt especial, la veritat.
Víctor, com acompanyes un formatge amb aquesta història, amb aquest pedigrí? Sap greu, no? Segons no, què hi poses?
Sí, és clar, és veritat.
Clar, no tenien tants miraments quan ho feien
sí,
a l'antiguitat.
Sí, no, a l'antiguitat, però potser hem d'anar al que es veu a la zona, sempre. Casin amb què? Amb sidra. Clar, sí, casin amb sidra. L'acidesa del casin, que és molt àcid i un toquet picant, al final contrastarà amb l'acidesa de la sidra i ens farà tot molt més plaent, ens netejarà, ens anirà molt bé. Anem a Cantal, doncs a Cantal doncs anem a buscar doncs uns vinets, un vi negre, un vi negre molt suau, un vi negre dolcenc, un gamay, un Beaujolais Nouveau, d'aquesta zona. Si ens anem, per exemple, a cheddar, doncs amb una cervesa, amb un stout, no? Una cervesa negra, ens anirà molt bé. ¿Vale? Això doncs, també es lliga també una miqueta amb el que comentarem després, ja has donat una pista. I després, evidentment, o sigui, jo crec que són coses per maridar, si parlem amb vins, després amb el menjar, doncs també. O sigui, mirem a veure com ho combinem tot això. Però són formatges que són per delir-se sols, és a dir, és tallar el trosset, tranquil·lament,
pensant,
no? Tots ells també tenen una escorça bastant peculiar, per tant, aquí, en aquest cas, hem parat altres vegades de menjar-nos l'escorça, aquí l'escorça hem de considerar si la mengem o no, depenent de què és el que ens aporti. Hi ha unes evolucions de les seves escorces que són molt terroses, no? Que fan incòmode al menjar i donen socs d'amargor, i al final terroses de terra. És com si fos molt terrós.
Tal qual,
Tal qual. Llavors ho eliminem, ho descartem, mengem una miqueta per donar aquest toc especiat i després la resta. Wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be.
Quants records, Víctor!
La veritat és que sí.
No havíem ballat ni cantat aquesta cançó.
Molta, molta. I l'hem, això, una altra vegada, són aquestes cançons de viatjar, de posar-lo en la cinta de casset.
Al cotxe.
Al cotxe, i anar-lo cantant, no?, i carretera i manta, no? No sé si heu reconegut qui eren, és aquest I'm Gonna Be, 500 Miles, no?, de The Proclaimers. Anem a Escòcia. Vale.
Oh, que bé.
Jo he reconegut també, o sigui, tal com l'accent aquest anglès que tenen al principi és molt peculiar, és un accent molt, molt, molt escocès. I ens anem a Escòcia. I a més, també ho lliguem una miqueta amb l'últim que hem parlat de la història, perquè també anem a regions històriques, a regions doncs, que sabeu doncs, que aquestes comunitats a l'edat mitjana doncs, eren molt prolífiques, no? I sobretot en el que té a veure doncs, amb aquestes comunitats que s'havien de sustentar per elles mateixes, perquè estaven a milles, a 500 milles l'una de l'altra, no? Molt aïllades. I en aquest cas ens n'anem a una part molt especial d'Escòcia. Ens n'anem a la illa de Mull. The Isle of Mull. ¿Vale? Aquesta illa pertany a tota aquesta munió d'illes que està a l'oest-nord d'Escòcia, les Hèbrides, ¿vale? I pertany al grupet que es diu les Hèbrides Interiors.
Quina vida tan dura que han de tenir.
Doncs
que
sí,
havien de tenir aquesta
gent. Ens hem d'imaginar que podem trobar, allò, si busques fotos d'aquella zona, dius molt bé a la primavera i a l'estiu, però no sé
a com... A l'hivern no m'hi busquis.
No sé, a veure... potser l'estiu només està bé, perquè la resta, molta boira, amb una influència marina molt gran, i al final estem parlant de l'Atlàntic, per tant, una zona molt, molt especial. I d'aquesta zona, doncs, us porto un formatge.
Molt especial,
molt
també,
especial,
no?
Que de fet es diu així, és el cheddar de The Isle of Mull, de la illa de Mull. Aquest formatge, en realitat, per què el diferenciem dels altres cheddars, diguéssim que són tradicionals de la zona de l'Anglaterra central, o de Gales, no? Sinó que estem parlant d'un formatge molt més al nord i, a més, una illa. L'efecte illa sempre hi serà. Qui és l'efecte illa?
Aquella salabró.
Clar, la salabró. O sigui, tenim un... La illa és gran, la illa és més gran que Mallorca, per dir-nos així, però és una illa que al final està tot envoltada de mar, ¿vale? I després la humitat, la salaona a la qual dona aquest formatge. Fa que sigui un formatge molt, molt especial, encara que el mètode cheddar, i a més que aquesta família que el fa, que el porta fent 3 generacions, ¿vale? I que el fa d'una manera molt, 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 molt delicada i un producte que amb el seu acabat és molt delicat, però no deixes de pensar en el mar quan l'estàs tastant. És un formatge que, a més, com tots els cheddars, no tenen aquest toc a toffee, caramel, no? Una miqueta també de cafè, ¿vale? Però després allà s'escapa una salaó que ens recorda a productes del mar i fins i tot a conserva marina, sardines, no? Ens porta cap aquí la proteïna d'aquest formatge, no?
És marítima.
És marítima, no? Ens recorda més cap allà. I fa que sigui un producte molt, molt especial. Aquest és un formatge que m'agrada molt per com es fa. Què li aporta, a més d'aquest entorn, hi ha una cosa en la producció que també el fa especial. Aquestes vaques no només s'alimenten de l'herba fresca que tenen al voltant, sinó que també en el farratge, quan s'alimenten de farratge, l'alimenta el formatger amb llúpol. Amb llúpol.
Parlem de l'ingredient
de la cervesa. El llúpol, el llúpol. Un cereal que això fa que al final la llet també sigui especial, ¿vale? I ens doni aquests tocs també, diguéssim, molt, molt, molt complexos i que fa que el formatge també sigui bastant excepcional, ¿vale? Una cosa bastant delicatessen, com sempre, que us porto així cosetes de reses excepcionals. En què maridarem? Amb una cervesa negra. O sigui, això hem d'anar amb un stout artesanal, que a més també en fan moltes en aquella zona. ¿Vale? Aquella cervesa local negra que tenen, torrada, amb aquest gust també a caramel, tot això, amb un tros de cheddar de The Isle of Mull. I acabem allò delint-nos amb una cosa d'allà al nord. Quan aneu cap allà, no us oblideu de passar-hi.
I posem aquí tots els sentits, cada dilluns a la formatjada. Quin viatge tan boig. Víctor Cornejo, moltes gràcies i que tinguis una bona setmana.
Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
Un minut i escaig per arribar a 11:15. Escoltarem l'actualitat en clau Vilafranca i Alt Penedès en aquest segon flaix informatiu i seguim fent Gama Extra.
El tiempo pone a todos en su lugar, a ti en el desván. Puede que jamás vea el momento de echarte a la basura sin más. La duda siempre habla por mí, soy indecisión. Tuve que extirparte de mi vida, sentí peligro de infección.
Por las ramblas, 100.000 guiris de un crucero. Un turismo que hace odiar al mundo entero.
Calle arriba y cuesta abajo en contradirección, asumiendo que te he soltado y que alguien dirá error. ¿Qué sé yo? A veces el que pierde gana algo mejor. No, 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 quien se inventó la frase no te conoció. No sé, la autoayuda, no sé si me va a venir bien o irá peor.
Bon dia, són 11:15.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Molt bon dia, encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Els Verds fan una actuació memorable a la Diada de les Neus de Vilanova. Descarreguen 4 gamma extra, entre els quals el primer 3 de 10 amb folre i manilles de la temporada. En primera ronda, a Vilanova, els Verds van descarregar aquest dissabte a la tarda un treballadíssim 5 de 9 amb folre. I a la segona ronda, els Verds van donar un cop d'autoritat descarregant el primer 3 de 10 amb folre i manilles de la temporada. I per arrodonir unes 3 rondes de bandera, després del 5 de 9 amb folre i del 3 de 10 amb folre i manilles, en tercera ronda els vilafranquins van completar el primer 4 de 9 amb folre i agulla de la temporada. I per tancar una diada espectacular, els Verds van posar la cirereta final descarregant el pilar de 8 amb folre i manilles. Els Xicots intenten 3 vegades el 4 de 8 amb folre a la Diada de Màrtirs. Els castellers de Barcelona van deixar en intent el 4 de 9 amb folre. La plaça de la Vall del Castell de Vilafranca acollia aquest dissabte la tradicional Diada de Màrtirs Street amb participació de les dues colles habituals, els castellers de Barcelona i els Xicots de Vilafranca. Pel que fa als vilafranquins, no es pot negar la seva obstinació i lluita per poder portar a plaça el 4 de 8 amb folre. En primera ronda van fer 2 intents desmuntats d'aquest castell. A la segona ronda van descarregar el 5 de 7 i en tercera van tornar a insistir amb el 4 de 8 en folre, que van tornar a desmuntar, deixant-lo en intent. Finalment, els vilafranquins es van acomiadar amb el pilar de 5. Pel que fa a la colla barcelonina, van començar amb l'intent desmuntat de 4 de 9 en folre i finalment van descarregar la primera ronda el 4 de 8. En segona van plantar el 3 de 8 i després van portar a plaça el 9 de 7, que va quedar en intent per acabar la diada descarregant el pilar de 5. Els serveis locals d'ocupació de l'Alt Penedès van atendre el primer semestre de 2024 un total de 3.067 persones demandants d'ocupació i van facilitar 713 insercions laborals amb una taxa d'inserció del 23,2%, la més elevada de la província. En aquesta comarca, els serveis locals d'ocupació van atendre 514 empreses i van gestionar 401 ofertes de feina. Els perfils més sol·licitats al primer semestre de 2024 als serveis locals d'ocupació van ser personal de neteja i perfils administratius amb atenció al públic, seguits per venedors de botigues i magatzems, auxiliars d'infermeria, peons de transport, peons d'indústries manufactureres, comptables, cambrers, professionals de treball i l'educació social i ajudants de cuina. Les visites a espais patrimonials al Penedès són aquest estiu una bona proposta turística ben atractiva, casa nostra per conèixer l'espai i la història. El Castell d'Olèrdola i el seu entorn són un dels espais que acullen activitats en aquests mesos. En la 6a edició dels Vespres d'Estiu, el passat dissabte 27 de juliol i el dissabte 3 d'agost s'organitzaven una sèrie d'activitats que pretenen combinar el lleure amb l'espai patrimonial existent. Concerts, visites guiades, projeccions o una observació astronòmica amb telescopi són algunes de les propostes que es combinen amb maridatges de vins del municipi olerdolenc. Ho explicava la Núria Molist, responsable del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Olèrdola. Pel que fa a Vilafranca, una de les visites característiques d'aquesta època de l'any és la pujada al campanar de la Basílica de Santa Maria, amb un alt valor patrimonial.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fensters s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius. Oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç 12 del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster, visiti el nostre web fenster.es.
Gaudi Center, sempre al teu costat, des del segle XVIII t'oferim qualitat. Tot el que et cal en adrogueria, tot el que vols en perfumeria. Si vols experiència i comprar amb il·lusió, vine a les botigues de Gaudi Center. Gaudi Center.
Ara, tenir un pis propi és més fàcil. Nova promoció de pisos al Pla del Penedès. Pisos des de 76.350 a 165.000 euros. Pisos de fins a 3 habitacions en una zona confortable i cèntrica amb tots els serveis i l'escola al costat. Informeu-vos a Finca SIP al telèfon 93 890 04 33 o bé passeu per les nostres oficines de l'Avinguda Tarragona 28 de Vilafranca del Penedès. Ara un pis nou més a prop vostre des de 76.350 euros. Més informació a Finca SIP.
Seguim el Gama Extra, ara passen 7 minuts de 11:15.
Estàs escoltant Penedès Gama Extra.
Avui, els protagonistes de Descobrint la Música Tradicional són el Ball Pla i els Bastoners.
Els dilluns reservem un espai del matí a parlar sobre la música tradicional, sobre el folklore vilafranquí. Ja ho veieu, quina alegria que portem. I ara que ja és agost, això ja comença a fer olor a festa major. Encara més, bon dia, Pau Bullit, com estàs?
Bon dia, com estem, Aina?
Quina alegria que ens portes, eh?
Sí, jo ja estic content, jo ja tinc la festa major a tocar.
Ja, a punt de sortir a ballar. Què ens portes avui, Pau?
Doncs avui, a l'excursió d'avui, parlarem de dos balls. Parlarem de Ball Pla i parlarem de Bastoners. I us preguntaràs per què aquests dos balls junts, què tenen a veure? Doncs perquè són els dos balls que tenen més peces, més música, dintre del seu repertori, més diferent. I ens acompanya Joan Cuscó, que és exballador dels Figataires, però no el tenim aquí per això, perquè no parlem de Figataires avui, sinó que el tenim perquè és un graller que té un repertori enorme de balls de la Festa Major, ha tocat la Tira d'Anys, i doncs per això ens acompanya, parlant d'extens repertori, com el que té ell dintre de la Festa Major. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Molt bé, això, eh? Quan parles de més repertori, quina xifra estem parlant?
Quina xifra? Doncs aquí m'has matat, perquè no ho tenia contemplat, aquesta pregunta,
eh? No t'he avisat. Aprox, què seria? 10, 12?
Pues, jo del Ball Pla diria que en tenen unes 6, 7 cançons diferents, 7 peces diferents.
El Joan està comptant.
Sí.
No, 5 o 6, i els Bastoners 7, em sembla, o així.
7.
No, sí, no en tenen.
6, 7. Vale. I la resta de balls, llavors, quantes peces solen
menys,
tenir?
Menys, sí.
No, no falla.
No. Sí, totes estan clars que varia, cadascuna varia, no? Però 3, 4...
Vale.
Els Gegants en tenen 4, si no m'equivoco ara, actualment. L'Àliga també ara en té 4 o 5, és a dir que... És que va canviant, clar, perquè s'afegiu una peça nova, com el Vall Pla, que va afegir una peça, però vaja, no és un dels pobles que en tenim molts, eh? L'Arbús, el Vall de Bastons, en té quasi 30.
Uau.
Déu-n'hi-do, aquí són menys.
Però a la llarga es perden moltes, quan n'hi ha tantes, però bueno, aquí mantenim més.
Aquí en tenim poques, però bones.
Més, aguantar.
Exacte. Més val qualitat que quantitat.
Doncs bueno, si us sembla bé, començarem amb ordre de seguici, per tant, començarem parlant del Ball Pla. Del Ball Pla, tu, Joan, hi ha alguna cançó així que diguis que sigui la teva preferida per algun motiu, que musicalment hi hagi un toc? Si, per exemple, a mi, amb la Jota és conegudíssima, tant que fins i tot a vegades repeteix, a mi em repeteix ja la Jota, però en canvi, l'Hereu Riera, la trobo una cançó preciosa, la trobo una cançó espectacular, de quan la veig pel carrer, que la balla Vallplà sobre el ball que acompanya és espectacular, o sigui, per mi és la meva preferida 100%. En el vostre cas, quin seria d'alguna cançó que puguem parlar així?
Home, espectaculars, la Jota i l'Aeroria són les més espectaculars per la manera de ballar, no? Això és evident i la gent es nota al carrer, que és el que més demanen, no? A mi m'agrada, la Bolangera també m'agrada molt pel ritme que té, però evidentment el Vallplà. Jo penso que a mi com a melodia i com a història el Vallplà és la més significativa. Potser per això posa el nom, no?, a tot el ball.
El Vallplà, per qui no ho sàpiga, no?, és aquella peça, aquell ball, que només el ballen el dia 31 sobre de l'Entarimat, per culpa de la seva llargada, potser, perquè és molt, molt, molt llarga de ballar, que depèn de les parelles, doncs són tantes repeticions que es farà de la cançó. I clar, doncs, és una cançó llarga, que amb el seguici actual, que hi ha la Festa Major, és inviable fer-la a mig seguici, però en canvi, doncs, si ja ens la regalen el dia 31 com a únic moment, el moment solemne, no?, que si no ets entès i no t'agrada gaire la Festa Major de Vilafranca, és el moment per anar a pixar, perquè és llarguíssima, però si realment t'agrada la Festa Major, doncs és un moment per emocionar-te, no?, sí, veient com ballen. Sí. Ara el que estem escoltant és la
Jota Majorales.
La Jota Majorales,
sí.
Sí, la meva preferida és la del 31, aquesta. La passejada aquesta que fan, a mi m'encanta aquest moment. Que hi ha gent que diu és lent. Dic, però és el moment de goig que tenen ells.
Bueno, que de fet és el ritual, no? És un ball que invita a la festa. Aleshores és un ball que havia de poder ballar tothom i molt senzill. I, per tant, per això es van entrar un per un, perquè l'haurien de ballar els administradors, que sempre ballava qui manava.
Ah, sí?
Per tant, és el que hauria de tocar.
I llavors entraven a ballar els administradors?
Sí, és a dir, és un ball que no es feia mai. O sigui, no és un ball de seguici, és un ball de plaça, que es feia a la plaça Constitució, i aleshores el que es fa és obre en ball els que manen a la Festa Major, i després es dona ball a tota la gent del poble.
Ah, quina gràcia.
I per això comença ballant sempre el que mana, i després encara existeix en molts pobles de Catalunya, el ritual encara es fa.
Per tant, aquest ball anava al principi de tot de...
Sí, hauria de ser.
De la mostra.
Bueno, no, la mostra no existia, tot això no existia. Això es feia a la plaça i es feien una sèrie de danses, algunes de les quals fa el Vallplà avui en dia, i eren balls de carrer com la sardana.
Vale.
Per entendre's, és més com una ballada sardanes.
Quina gràcia.
Sí, sí. El Vallplà és un ball que... A l'inici, no?, és el ball del poble, podríem dir, no?, que són les danses que ballaven al poble per Festa Major, si m'equivoco, pare'm, Joan, però són això, doncs, el ball que ballava al poble, i s'ha doncs, acabat professionalitzant, per dir-ho d'alguna manera, aquestes danses de Vilafranca, el que podrien ser, les danses que es ballaven per Festa Major, doncs com un ball més del seguici, que és un dels únics balls, a part dels figataires, diria, si no me'n balla cap, que no porten cap element extra, que són els balladors i prou. No? Panderos i panderetes porten un instrument, amb bastoners i els pastorets porten el pal, la resta doncs, les cotonines que porten el cavall, els capgrossos que porten el cap, tota la resta, i en canvi Vallplà i figataires doncs, són els balladors únicament oferint la coreografia al públic.
Bueno, Vallplà porta, no? L'Aro Riera necessites el got i el... elements, però no porten elements sònics, per dir-ho així. De fet, és una folclorització de les danses. És una cosa que el 73, si no m'equivoco, no? I això ho mou el Claudi Vedell, que era un home molt gran, que jo encara vaig conèixer, que ell havia ballat al Foment. I aleshores, quan la Festa Major faltava participació, creia aquest grup de noies de l'institut, i així comença tot. És a dir, que és recuperant les danses que havien fet al Foment Vilafranquí abans de la guerra. Per tant, això és... que ells ja ho havien recuperat perquè ja es havia mort. És una dansa que a finals del 19 el Vallplà a Vilafranca es deixa de ballar. Bé, el Vallplà, la Bolangera, totes les danses que ara fan ells.
Doncs, què us sembla que ja... Si passem a l'altre tema d'avui, que són els bastoners. No? Els bastoners ja ho hem introduït, que sí que porten un element rítmic. No? No és com la setmana passada que vam parlar de panderos i panderetes, amb el pandero que sí que sona molt més fort, sinó que és un element de percussió molt diferent. No, amb un so molt sec, i de la igual manera doncs, tenen moltes peces, i la peculiaritat d'aquestes peces és que són aquí a Vilafranca, es toquen d'una manera molt ràpida, molt contundent, no?, i que duren, per tant, molt poc. O sigui, de fet, l'any passat diria que va ser que es van fer una samarreta els bastoners amb el recompte de quant dura cada cançó, cada ball seu, i que el conjunt, crec que si les fan totes seguides, no arriben als 3 minuts. Per tant... és una bestiesa, lo ràpid que ballem aquí a Vilafranca, que per la gent que no ho sàpiga, no és, o sigui, no és ni normal ni anormal, però vull dir que no és lo que tot Catalunya no es balla igual. O sigui, si anem aquí al costat a Vilanova, per exemple, i a Sitges, es mira molt més amb el picafort, el que soni molt més fort, en comptes de la rapidesa. I és un ball de bastons molt lent, però amb unes nates als bastons que no sé com els aguanten.
I a Sitges fan uns salts.
No, això és pastorers, a Sitges. El que passa que al Penedès tots ballen ràpid, eh? Si mires l'Arbós, Vendrell, Llorenç, Vilafranca, que de fet tots han après entre ells, perquè a Vilafranca ballem lo de Llorenç del Penedès des de l'any 42, perquè es havia perdut, i ens ve a ensenyar els refeques de Llorenç i, per tant, ballem com ells. I són els més ràpids, perquè van a... el bastó marca el ritme a un tempo, marca a temps. En canvi, el Garraf marquen a compàs. I això els hi permet anar al doble de lents perquè marquen a compàs. I llavors ells quasi no corren. El músic corre molt, la boja de Vilanova corres moltíssim, o el Garraf, però en canvi aquí correm tots, perquè aquí marquen tots a un temps. I llavors això fa córrer més. És més espectacular, segurament, i és més difícil d'encaixar. I per això habitualment hi va un grella sol, tant a Llorenç com al Vendrell, com aquí, perquè és molt bonic. La melodia ben encaixada, amb el ritme ben quadrat, és molt bonic.
Joan, entenc que tu algun cop també t'ha tocat anar a tocar cap al Garraf.
Sí, sí, toquem fa molts anys. Sí.
I llavors com t'adaptes, no, a cada lloc, aquesta manera de tocar diferent? És un lío o ja no, la professionalitat ja...
No, el greller té el ball a davant i el ball balla... Quan marquen ritme amb panderos o amb bastons, el ball segueix el ritme, finalment. És el greller, no?, segueix el ritme, perquè no pots fer altra cosa perquè ells no et segueixen a tu. I, per tant, no és difícil, tu ja ho sents. No? Ells van marcant i tu els segueixes, no? I si se'n velen ells, encara que tu vulguis, se'n velen ells i els has de seguir. Però, bueno, sí, quan els balladors porten un estri que fa música, doncs marquen moltíssim el ritme. Amb els panderos també passa, no? És a dir, que si els panderos marquen fort, el Flavio Laira pot dir el que vulgui, però al final manen els panderos, que és el ballador, no? Però si el ballador fa els passos i es pot fer ràpid, doncs no passa res, està perfecte.
I alguna cançó així, alguna peça dels bastoners que personalment us agradi, a tu, Joan, o Aina, d'aquestes que marquin, també? En teniu alguna?
Home, aquí la que agrada més és la Pavana, no?, a Vilafranca, però jo el Rotllet segurament... També, com la ballen, és la que queda més compensada. La música és una melodia més llarga que de les altres. El ball està bé, es mouen molt, i per tant és un ball complicat.
Ara el sentim, no, el Rotllet?
Sí.
Jo sóc de la Pavana, eh?
Tu ets de Pavana? El record.
Exacte.
Allà on toqui.
En bucle. Pavana en bucle.
Sí, sí, que, clar, del tema rècord, ara que ha entrat, que no tenia ni planejat parlar-ne, eh? Però ara que ha entrat el tema del rècord de Pavanes, que sempre es pensa molt en els bastoners que s'estan cansant, que no sé què, que és completament cert i acaben rebentats, però, clar, també pensem en els grellers, no? Que sí que es van fent tons de grellers i que es van canviant, però que han de bufar el ritme que van i han de fer 250 pavanes seguides. O sigui, que...
Bueno, ens tornem, els anys que ho feia jo, no? Érem 5 i anaves descansant una miqueta. Però és més lent. És a dir, el rècord per ells i per nosaltres és més lent, perquè si no seria impensable poder fer...
Ah, baixeu el ritme normal.
No es va tan ràpid, no. Vale. Les últimes es corre més, quan ja veus que acabes, però totalment es va un ritme més. Es va un ritme més tranquil, que va bé. Estem al tercer dia de festa major, estem al final del tercer dia, amb una cercavila que pot, un processó que pot durar 3 hores, i per tant és evident que tothom està cansat, no?
Sí, sí. És que és fort, això que fem a Vilafranca. Estem bastant bojos.
Estem sonats.
Estem bastant bojos. Bueno, doncs, què us sembla si entrem a la part de parlar de la música que li agrada a Vilafranca? Sí? Aquesta setmana sí que he sortit al carrer per preguntar quina música li agrada més dels dos balls que hem parlat, vale? Tant de bastoners com de ball pla. I començarem amb ball pla, vale? Que abans de dir la vostra hipòtesi, la vostra aposta, us haig d'anunciar que ha anat d'una persona. O sigui, hi havia un empat tècnic flipant, jo ja havia tancat perquè vaig dir, sempre intento fer 30 persones, ja vaig fer la trentena, i hi havia un empat. I vaig dir, vaig a fer una última, i va ser la que va desempatar amb un d'aquestes dues peces. Quina penseu que ha guanyat, o la segona, o ja... On estava allà?
Jo penso que ha guanyat la Jota, però no ho sé.
Jo també passo per la Jota.
Doncs anem a escoltar la selecció del Ball Pla. Doncs sí, efectivament, és la Jota amb Jo pensava que seria molt més cantat, però em vaig sorprendre amb el resultat, perquè sí, l'altre era l'Areu Riera. Va venir un empat tècnic molt heavy. De fet, tothom va votar una de les dues, menys una persona que va votar amb la Bolangera, diria, juraria. És possible, sí. I clar, la meva sorpresa va ser de... No m'esperava un resultat tan alt de l'Areu Riera, que ja us he dit abans que a mi em roba el cor, però bueno, jo vaig estar molt content amb el resultat, de veritat, perquè Vilafranca sí que amb el rècord de jotes, amb la que es balla de festa, clar, quan estàs tu, és la jota, no pares de ballar l'Areu Riera, però doncs, jo de tant en tant sí que he ballat l'Areu Riera amb algun amic de festa, i això, doncs, sembla que Vilafranca doncs, també li agrada molt i que entre aquestes dues del Vall Pla hi ha molt d'amor.
Que bé.
Passem amb la de Bastoners.
Vinga.
Amb aquesta també us haig de confessar una cosa, que hi ha hagut un pleno. Tothom, a les 30 persones, ha votat per la mateixa. Jo crec que ho encertarem.
Serà la Pavana.
Sí. És que és el que toca.
La Pavana, molt ben quadrada i molt ràpida, és molt espectacular.
És el que toca al final, perquè si nosaltres ja fem el programa, les que ens han sortit a nosaltres mateixos són aquestes dues, doncs, efectivament, la selecció de Vilafranca és la Pavana. D'aquesta Pavana, a part de que hem parlat que el rècord es toca una mica més baixa, hi ha alguna informació que ens puguis donar, tu, que has estat tants anys ballant, tipus, de repeticions, o com es balla aquesta Pavana, quantes repeticions fan, perquè nosaltres potser no ens hi fixem i diem a una Pavana el que és una frase de la cançó. No sé, alguna especificació així...
No, ells... Una Pavana són dos vegades la cançó, cada Pavana. Hi ha la introducció, que és una vegada, més dues vegades la cançó.
Per tant, pel rècord també es compta de dos en dos?
Es compta tal com fan ells, sí. No contem les melodies, sinó que contem el ball en si mateix, que és fins que tornen a lloc. I, evidentment, són dues.
Ah, perquè comencen amb una fila, no? Acaben completament al revés, no? La fila posada en particular a l'ordre de la processó i acaben un altre cop encarats.
El ball de bastons sempre hauria de començar i acabar al mateix lloc. Llavors es van movent fins que tothom torna al seu lloc. Tothom es mou per tots els llocs, en teoria, i tornen al seu lloc. Això és la base del ball de bastons al Penedès.
Molt bé, doncs mira, tenim un minut i mig, Joan, per si et ve de gust explicar-nos alguna anècdota...
Jo tinc una pregunta, mentre doncs te la penses, Joan, l'anècdota. Les cançons del ball de bastons, són com de tradicionals són? Perquè a mi em sonen, potser el tema de la velocitat o el ritme, sonen com més modernes que la resta.
No.
Jo t'he de dir que sóc zero entès en música, eh? Sí, et poso aquí el context.
La Pavana no sabem ben bé d'on te ve, en tot cas als anys 20 i es recull una versió de la Pavana. La que es balla actualment ve de Llorenç del 42, la versió que fem aquí. Però també la balla en el Vendrell, a l'Arbós, és una melodia que està aquí. En tot cas, als anys 20 ja es recull una versió que no li diuen Pavana, però que és la música de la Pavana, mai Déu, a Vilafranca. I les altres, algunes són molt més antigues, perquè el 19 ja estan recollides, i la majoria... Penso que sí, la majoria. La Dragona potser és la que és de l'any 26, que es recull, però les altres estan recollides a l'últim terç del 19, que és quan es comencen a recollir, de fet.
I són tal qual...
Sí, les músiques...
No les han accelerat ni rega panderetes, les acceleràvem una mica.
Bueno, no, clar, com les ballaven al segle XIX, no ho sabem. No ho sabem perquè no tenim enregistraments sonors i ni llavors no sabem com es ballaven al segle XIX, sabem com es transmeten al llarg dels anys, però no saps. Uh-huh. No, panderetes també és un ball que també s'accelera, sí, i els bastons també. Però vaja, que els bastons de l'Alt Penedès tots tendeixen a córrer pel tipus de ritme que marquen, és normal, sí. Però a tot Catalunya hi ha molts tipus de ball de bastons i depèn en gran part del que fa el bastoner o el que feu les panderetes. Clar, la part de jota final s'ha de fer córrer, perquè si no, no es pot, no? És a dir, que hi ha uns... Però la resta del ball és millor fer el més lent. No? En canvi, els bastons és... quadra més tot ell, excepte a vegades la boja, que es diu la boja perquè s'aniria accelerant a poc a poc, no? És a dir, que també antigament tenien un ordre, que això s'ha perdut, però hi havia un ordre de més lent a més ràpid, que és el mateix que el ball pla, no? És un ordre de més lent a més ràpid. Començaries amb el ball pla i acabaries amb la jota,
vale,
que és el xirongo que van recuperar. La jota de Vilafranca seria el xirongo. Uh-huh.
Molt bé, doncs tenim temps just i acabarem amb el que porto. Ara sí que puc dir sempre, ja, portem quatre episodis.
Ara ja et deixo. Ara ja, sí? Va, és que el segon dia ja em deia, com sempre, dic, però tu què penses que és això?
Encara no, oi? Doncs com sempre, portem una versió de les músiques que tenim a la Festa Major de Vilafranca, una miqueta diferent, i el que portem avui és un arranjament de l'Hereu Riera, vale, que va fer l'Oputocat. No sé si sabeu qui és, que és un home que, anònim, mai ningú sap qui ha sigut, perquè sempre anava emmascarat, que feia versions de tecno, bastant trelleres, ja hi aviso, de música catalana. Vale, va treure dos discos de músiques que es ballen a llocs de Catalunya per Festa Major, i una d'elles va ser l'Hereu Riera. Per tant, acabem amb aquest Hereu Riera modo punky.
I t'esperem la setmana que ve, no,
aquí
Pau?
Estarem.
Gràcies, Joan, per haver-nos acompanyat avui. Gràcies. I, Pau, fins la setmana que ve.
Adéu. Fins la setmana que ve. Adéu.
Adéu.
Avui els protagonistes han estat Ball Pla i Bastoners, però segur que no s'enfaden si acabem amb aquest Ball de l'Àliga a càrrec de la Coixinera.
Penedès, Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca.